guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes una setmana més al Guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
Sergi, avui ens vols portar d'excursió?
Sí, i en bicicleta.
En bicicleta, t'encanten a tu les bicicletes, Sergi?
M'encanten les bicicletes i m'encanten aquests tours de les grans voltes, de les grans curses, que ens permet, a més de gaudir del ciclisme, qui li agradi el ciclisme, qui no li agradi li gaudeix d'anar a fer una migdiada amb el soroll de l'helicòpter de fons, que s'adorm perfectament, i sobretot veure el paisatge, o sigui, veure els entorns per on van passant i descobrir, evidentment, la geografia d'altres països, que sempre és interessant.
Perfecte, doncs avui anem a fer una volta pels paisatges d'aquest Tour 2026.
Mm-hmm. Això mateix.
Per on comencem, Sergi?
Doncs mira, comencem. Ja sabem que el Tour és, podríem dir, l'esdeveniment més important de l'estiu, amb el permís de quan hi ha Jocs Olímpics o quan hi ha Mundial de Futbol, com és aquest any que hi ha Mundial de Futbol.
Aquest any tot s'ajunta, eh?
Tot s'ajunta. Però bé, tindrem noms com el Pogacar, el Vingegaard, el Seixas, el Renko Evenepoel, l'Isaac del Toro o el Mathieu Van Der Poel, que transitaran entre el 4 i el 26 de juliol per carreteres, carreteretes, planes i muntanyes, atenció, entre Barcelona i París.
Per tant, això comença a casa nostra, eh?
Comença a casa nostra. Aquest any el Tour comença a Barcelona. Per tant, ja veureu com aquesta ruta que comença des de Catalunya i una oportunitat per veure el que em diuen, eh? Hem dit una sèrie de noms, això s'anomena la generació d'or del ciclisme, perquè pràcticament mai havien hagut tantes estrelles competint al mateix temps. Vindria a ser una mica el Rafa Nadal, Djokovic i en el tennis, no?
Exacte.
El que ha passat. Doncs aviam, Mona, el Tour de França comença el 4 de juliol. Mm-hmm. Amb una especialitat que en diuen una contrarrellotge per equips. Ara no entrarem a el que vol dir això, però en realitat transiten per... s'anomena el Pla de Barcelona, però direm que és un fals Pla de Barcelona, perquè Barcelona plana no ho és.
No és gaire, fa pujada Barcelona.
Fa pujada, sabem que està envoltada de turons i sabem que té la Serra de Collserola en la seva part més oest, no? La vall del Besòs a mà dreta i la vall del Llobregat a mà esquerra. Precisament, aquesta primera sessió del Tour de França, pujaran a la muntanya de Montjuïc, que ja sabem que té 191 metres d'alçada, és roca sedimentària, conglomerats, gresos, formats molt recent, a l'època del Miocè, l'època geològica del Miocè, i una roca que ha estat la base de construcció de bona part de Barcelona. Sagrada Família, Parlament, Catedral, Palau de la Virreina... A Montjuïc s'han arribat a comptar-hi 25 pedreres fins al 1881.
S'ha explotat extensament, aquesta muntanya?
S'ha explotat extensament. Això, la primera etapa, que serà un vol pels carrers de Barcelona fins a Montjuïc. La segona sortirà de Tarragona i transitarà per tota la Costa Daurada central i nord fins a arribar amb el massís del Garraf. Massís del Garraf, serra litoral. Massís calcari, de roca calcària, és a dir, un exemple magnífic de sistema càrstic. Càrstic vol dir allò que la roca és com un gruyer, que degut a l'aigua es va desfent i va provocant coves, dolines, avencs, etc. Per tant, és una roca que filtra molt l'aigua. I al filtrar molt l'aigua i estar la roca molt a prop de la superfície, és un paisatge sec, que ha de ser vegetació adaptada a viure en aquesta escassedat d'aigua. Generalment hi domina el pi blanc, però una de les primeres espècies mediterrànies que destaca d'aquestes termòfiles i seques, que és el
margalló.
És l'única palmera peninsular mediterrània.
Ah, carai. És que per margalló m'he quedat una mica igual, eh?
Ah, exacte. És el palmito. És allò que té la fulla com una de la palmera, però baixa, és una palmera molt baixa, però que és típica de zones mediterrànies. Sí que hi ha algun exemplar al Montgrí, aïllat, però la seva àrea de distribució podem dir que comença del Garraf cap al sud. Pujaran fins a l'alt de Begues, que és de 400 metres sobre el nivell del mar. Una roca molt argilosa, molt vermella, la de Begues. Abans de baixar cap a la vall del Llobregat, plana agrícola, una vall agrícola i industrial, evidentment, perquè s'hi ha desenvolupat molta indústria, entraran de nou de Barcelona i faran 3 ascensions al castell de Montjuïc.
Pujaran 3 vegades al castell de Montjuïc, eh? Amb una no n'hi havia prou.
Ah, exacte, és 1,6 km al 9%, o sigui, vol dir rampes superiors a l'11 i al 12%, per tant, exigent.
Això era la segona etapa,
La segona. La tercera sortirà del Vallès, amb la terra del Vallès. que era allò de tres turons, fan una serra, quatre pins, un bosc espès, com el Vallès, tres quarteres massa terra, com el Vallès no hi ha res.
Exacte.
Això espera quart. Doncs ens identifica el paisatge de la zona. Ens identifica els pins aïllats, els camps de cultiu, és a dir, el paisatge amb mosaic, allò que està tan de moda ara. Sortiran del Vallès, passaran per la plana d'Osona i enfilaran el Pirineu Oriental fins a la Collada de Tosses.
Collada de Tosses, eh? Qui no l'ha patit amb alguna marejada anant amb el cotxe,
curves,
eh?
Curves, curves i més curves, eh? Després de passar per la plana Ceretana, baixaran fins a la plana Ceretana, sortiran per Puigcerdà i enfilaran el Parc Natural dels Pirineus Catalans per acabar a Les Angles, en territori francès. Un viatge d'una terra de camps de cereals, com hem dit, de segats, fins a territori d'alta muntanya, pinedes de pi negre i llacs glacials.
Per tant, aquí tenim una etapa una mica de contrastos, no?
Molt contrast, des de la plana fins a l'alta muntanya, fins a més de 1.900 metres d'alçada. Per tant, molt contrast de paisatges. Bona etapa per estudiar la botànica i per als canvis de paisatge en tota aquesta zona.
Mira, veus, estudiants de biologia, apunteu-vos-ho.
Ah, exacte. I atenció, perquè els ciclistes, després d'aquest mini primer tastet de Pirineu, arribaran a una de les zones més càlides de França.
I quina és aquesta zona?
El forn prepirinenc entre Carcassona i Foix. Un perfil ondulat de muntanya calcària mediterrània, coves, altrament, castells, i on a l'estiu es poden superar amb escreix als 38, 39, 40 graus.
Déu-n'hi-do, eh? Fer el Tour de França amb 40 graus
amb
ha de
40
ser...
graus.
Ha de ser complicat.
Complicat. No serà fins a la sisena etapa, quan tornem al Pirineu Central francès, amb dos clàssics de ports, com l'Espen i el Tourmalet, el gran clàssic del port de Tour de França. Per acabar, el Circ del Gavernier, que és un dels paisatges més espectaculars del Pirineu. És un circ glacial pertanyent al massís del Mont Perdut i declarat Patrimoni Mundial de la UNESCO. És a dir, muntanyes de més de 3.000 metres d'alçada, amb pics com el Marboré i el Tailón, i cascades de més de 400 metres de caiguda, com la cascada del Gavarnia.
Carai, aquí ja estem, en alta muntanya totalment.
En alta muntanya. Aquí seran molt interessants les imatges que ens donin de l'helicòpter aquell dia, de tota la zona i de tota la zona de les cascades. És un massís calcari, també, tot i estan al Pirineu Axial. Després baixarem fins a les Landes franceses, aquelles extensions també de terra baixa, a l'oest de França, que justament el juny, maig i juny d'aquest 2026, és on assoliran els valors de temperatura més elevats. Se'n poden anar fins als 44-45 graus de temperatura.
Per tant, continuem amb territoris amb temperatures molt altes,
que poden picar les temperatures, si fa calor, poden picar les temperatures. I això a nivell dels corredors, a nivell dels ciclistes, també pot afectar el transcurs d'aquestes primeres etapes. Fins a Bordeaux, allà de tota la conca de l'Aquitània. Després portarà els corredors fins a Bergerac. En dues etapes planes, podríem dir. Tenien terreny agrícola, cultiu de la vinya. La zona de Bordeus és la zona vitivinícola gairebé per excel·lència de França. Tant és així que hi ha unes 100.000 hectàrees de vi amb una producció de fins a 650 milions d'ampolles.
Déu-n'hi-do. Per tant, aquí deixem l'alta muntanya i ens n'anem una mica a la plana.
A la plana.
I ens n'anem a planes plenes de vinyes, eh?
Plenes de vinyes, vitivinícoles. El vi que domina és el vi negre. Un 85% de la producció d'aquesta zona és de vi negre.
Però aquest terreny pla continuarà gaire o no?
No, s'acabarà ràpid. Entrem en el massís central francès. Primer fins a Ussel i després fins a l'Elioran. Etapes que transitaran per un altiplà entre els 800 i els 1.200 metres d'alçada aproximadament, amb etapes de més de 3.000 metres acumulat, o sigui, un puja i baixa.
Sí, sí, sí.
Resumides cuentes. Paisatge de mitja muntanya, de rouredes, fagedes, prats, que a diferència d'altres tours, ja veureu com en aquest tour començaran a groguejar una miqueta. No seran aquells prats tan verds que estem acostumats al tour.
Per tant, aquest any els veurem una mica secs.
Una mica secs, perquè les calorades aquestes tindran efecte. És allò, oi, a França, que ben cuidat ho tenen. No, a França normalment les coses són la cara nord, per tant, les cares nord són molt més verdes que les cares sud d'aquí la península. El que dèiem, eh? I ja en el nord de França, després el tour arribarà fins a Vichy i es dirigirà fins al territori dels Vosgos, just al límit entre Alemanya i Suïssa. Territori selvàtic. Tenim molt a prop la zona de la Selva Negra. La zona més boscosa d'Europa, una de les més boscoses d'Europa, amb boscos immensos de faig, roure pènol i també pinedes, alguna pineda de pi silvestre, de pi roig. Una zona molt humida i molt freda, i tenien pujades com la del Balón d'Alsàcia, el Gran Balón, ports no gaire exigents, però que són l'avançada sobretot del salt cap als Alps, cap a l'alta muntanya alpina del Tour de França.
Aquí entenc que els hi baixaran una mica les temperatures, no? Si anem a una zona més humida.
Sí, sí, en principi els hi baixaran una miqueta i pot ser que els hi plogui, pot ser que tinguin alguna tempesta d'aquelles de tarda, que també s'hi han trobat en el Tour de França. Això, les tempestes de tarda també són molt habituals. Recordo un Tour de no fa molts anys que els Alps van haver de suspendre l'etapa per una pedregada.
Ostres.
I una avinguda que la carretera va quedar col·lapsada de pedra.
Déu-n'hi-do. Bueno, clar, i a part amb pedra no pots pas circular.
No pots pas circular. Entrant als Alps pel departament de l'Alta Savoia, un departament que també han circulat aquest any per el que abans es deia la Dauphiné Libéré, que ara li hem posat un altre nom, però serà la Dauphiné Libéré, en una etapa molt exigent que acabarà a Plateau des de l'Horizon, que em perdonin els francesos que estan escoltant el Guaita. Una pujada, atenció, de 11 quilòmetres al 9% de mitjana, per tant, molt exigent.
I tant.
I després d'una etapa per la part més oriental de la vall del Roine, recordem que és el gran riu de la França mediterrana, que reix als Alps, desemboca a la Mediterrània, el Golf de Lleó, podríem dir, el recorregut del Pi es completa amb dues etapes que acaben en un clàssic. A l'estació alpina de l'Alp d'Huez, entre les regions de l'Isère i els Alts Alps, muntanyes de més de 3.000 metres d'alçada. Aquí hi haurà una diferència entre els Pirineus i els Alps. Els Pirineus, les valls, són més en forma de V baixa, perquè són valls glacials més recents, o sigui, amb no tanta erosió. En canvi, els Alps, les grans valls, tenen forma d'U, molt amples. Ascensions quilomètriques, o sigui, ports molt llargs, com, per exemple, la que passarà l'etapa reina, podríem dir, que passarà per la Croix de Fer, el Galibier i l'Alp d'Huez, que, atenció, carregarà les cames amb més de 5.400 quilòmetres de desnivell acumulat.
Això és molt,
És molt,
És molt i molt. I els planyos, els ciclistes que hauran de fer aquesta etapa.
Exacte. Una etapa és molt recomanable per veure tots els gradients de vegetació, tots els estatges de vegetació, perquè anirem des del fons de la vall, que evidentment són zones agrícoles de la gent que té els camps, els horts, les vaques i que pasturen i totes aquestes coses, bosc de ribera, que també veiem amb els rius que circulen per aquestes valls, i comencem a pujar pels boscos caducifolis, per als boscos acicolifolis de pins, de cedres, etc., i acabes amb els prats alpins d'alta muntanya, on la vegetació no hi creix, perquè evidentment molta part de l'any el sol és glaçat i les temperatures no hi conviden a créixer i res, més que no prats d'herba. Per tant, tots els estatges de vegetació.
Carai, doncs aquí també el que dèiem, pels alumnes de botànica, que tenen allà tots els diferents estrats que té una muntanya de vegetació.
Molt recomanable. I just, això serà just abans de la darrera etapa, l'etapa a París, la capital de la llum, amb una novetat de fa un tour, les tres ascensions a Les Buttes de Montmartre.
Tres vegades també, com a Montjuïc.
Com a Montjuïc, és el tour més important de París, per tant, vindria a ser un equivalent. El que passa que a Montjuïc diem que hi ha carretera normal, aquí a Montmartre tu saps que a França els agrada molt allò dels llambordins, dels llambordes, que hi ha a la Paris-Roubaix, doncs l'ascensió aquesta també té llambordes.
També té llambordes, doncs, que suïn els ciclistes pujant les llambordes. I, Sergi, moltes gràcies per aquest guaita que tenim, en què ens has plantejat una mica tots els escenaris per on correrà aquest tour. Jo crec que ara els espectadors el veuran.
Jo crec que sí.
Ja no ens fixarem tant en les bicicletes, sinó en el paisatge que tenen a darrere.
Ja no farem tanta migdiada.
Doncs, Sergi, ens retrobem al proper guaita.
Fins la propera.